Ràdio Estel, el programa que els oferim tot seguit, es va emetre en el transcurs de la passada temporada. A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Salutacions, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Hem rebassat fa unes setmanes el número 600. Curiosament, havíem parlat ja fa un temps amb el nostre convidat. Un dia vostè ha de venir amb llum pròpia, quan vulgui, però per qüestions d'amistat, de feina, de treballar molt, no coincidència d'horaris, fins avui, no hem pogut comptar amb Sergi Mas. Sergi, vostè és un home polifacètic. Hi ha un tema que no el volíem tocar, però que és obligat. Quan ens hem reunit aquí amb els companys de redacció i amb els que estan a prop d'aquest programa, ve en Sergi Mas. Curiosament, el nom de l'expresident, no s'enfadi, i si vol no respongui, està per sobre de la seva personalitat. Per què, Sergi?
Primer de tot...
Sigui sincer i, si vol, sí, no respongui.
Sí, no, no.
Perquè primer... hem de parlar del seu passat i de moltes coses, però hem vist una...
Sí.
L'equip de documentació ens ha facilitat una entrevista del bon amic Emilio Pérez de Rozas i vostè titula "Podria vivir com un rei haciendo de presidente". I aquest titular ens ha invitat a preguntar aquesta qüestió. Repetim, si vol... prescindim de l'expresident. Però em penso que s'ha de fer. Ens pensem.
Primer de tot, gràcies per convidar-me.
No, gràcies a vostè.
No farem ara un joc de flors, ni jocs florals, però per mi que sàpigues que és un honor...
Jo el tractaré de vostè, eh?
I jo de tu.
Està autoritzat.
Perquè entenc que pot ser una norma d'estil teva, pot ser una norma d'estil de la casa, però... davant d'aquesta situació d'entrevista, jo el respecte, del respecte que tinc un concepte més enllà del tuteig o del no tuteig, sinó de del contacte que tens amb la persona. I quan aquesta persona, durant un bon grapat d'anys, tu l'has vist, és el meu cas, i l'has admirat per les seves feines al món de la comunicació, doncs se'm fa raro dir de vostè. En tot cas, gràcies, Joan, per convidar-me. De debò que és un honor. Dos.
Honor nostre. Ha sopat aquest vespre ja o no?
No, sopar d'aquí una estoneta.
Està convidat.
Gràcies, Joan. Dos. Entorn al titular que va treure, ben fet, Emilio Pérez de Rozas, i entorn a la pregunta que em formules com a primera proposta d'iniciar aquesta entrevista, xerrada, conversa. Podria viure. És veritat que aquesta entrevista de l'Emilio, del gran Emilio, està feta ara fa 2 anys i mig, crec, i que estava feta quan el tripartit encara dominava el govern d'aquest país, que és Catalunya, i quan jo sortia setmana sí, setmana també, disfressat de president. Allò de disfressat és una forma de parlar, perquè en 4 polvos i unes ulleres és veritat que tinc una semblança. Per tant, sí que podia viure de president. Com? Doncs treballant i col·laborant al programa Polònia i fent bolos. El mercat està així, les propostes d'oci són múltiples, però és veritat que jo he tingut moltes propostes d'oci, especialment d'ajuntaments, ara ja amb les retallades i amb la crisi, no tantes, és veritat, però de fer bolos, d'inaugurar instituts, de donar pregons, de fer propostes de amb i sense el president. És a dir, durant el govern del tripartit, a la segona fase, a mi m'ha trucat, i no exagero, Joan, igual 25 ajuntaments per fer actes conjunts amb el president Montilla, amb la referència de, i amb el preavís de, escolta, això farà gràcia. Bueno, amb ell no sé si li faria molta gràcia. A mi no. Perquè jo la gràcia, doncs, ja la gastava, o la gasto, amb el programa Polònia. Entenc que no era just aprofitar-me d'una semblança personal i de no fer bolos I d'aquí venia el titular de, ostres, he pogut guanyar molts duros, però no he volgut fer-ho. Perquè al final, quan fas una imitació, no deixes de fer una referència constant a tics negatius sobre el personatge que imites. I aquests tics negatius són, doncs, la forma de moure's, escassa, de l'antic president, la forma de pronunciar el català, no extraordinària, però tampoc és la meva, perquè jo soc castellano parlant. Per tant, he entès durant aquests 4 anys de tripartit del govern de Montilla que no ha estat just fer bolos fent picaresca i fent rialles d'uns defectes d'un personatge que jo imito.
Amb ell he parlat en alguna ocasió i hem comentat aquest tema?
Sí, hem parlat en 3 ocasions. La primera va ser a dins, ara desvetllaré un acte privat que el seu dia es va produir.
Gràcies.
Va ser un esmorzar al Palau de la Generalitat. Parlo del seu primer any de govern, de Montilla, i parlo del tercer any de Polònia. Polònia ha fet, Joan, recentment ha fet 7 anys de missió.
Com passa el temps?
Passa tot volant, i és un miracle que un programa de mitja hora a la setmana doncs tingui aquest reconeixement, tingui aquest seguiment. Doncs el segon any, el tercer any de Polònia, primer any del govern Montilla, ens va convidar a esmorzar. Quan des del poder et conviden a un esmorzar els responsables del programa i amb l'afegit, no, vull que vingui el Sergi.
Sergi? Sí, no, sí, el senyor, sí, Mas...
Sí. No, vull que vingui el Sergi, sí. Sergi. Es va dir el seu cap de comunicació. Diu, clar, penses moltes coses. Penses que igual aquest programa...
No li agrada, per exemple.
Penses que no li agrada. Penses que aquest programa, igual a Telemadrid o a Canal 9, no s'hagués pogut emetre. Penses que potser aquest programa a Rússia, l'imitador de Putin, igual... Podem pensar moltes coses.
Sí, potser estaria empresonat, vostè.
Per exemple. Doncs,
no es deu estar gens bé, la presó, eh?
No, sens dubte. Doncs amb aquesta por continguda i amb la salutació prèvia a les portes del Palau de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra, que van jugar esportiva i humorísticament amb la meva entrada, anàvem una mica entre... Perdó,
no em digui que es van quadrar.
Es van quadrar.
Què diu ara?
Jo vaig fer la broma. Vull dir, bon dia, es van quadrar. De broma, però es van quadrar. Amb un somriure a la cara, però es van quadrar. Ells ja sabien que el bo... perquè és el bo, jo no soc president. L'impostor venia després i que el president estava allà treballant. Nosaltres vam anar cap a les 10 de la nit. Estic parlant dels responsables del programa, com Toni Soler, Queco Novell, Manel Lucas i Servidor. I és veritat que aquell esmorzar va durar doncs 2 hores i mitja i vam veure doncs segurament una altra cara, la no pública, a un despatx, al predespatx presidencial de la plaça de Sant Jaume, del president, que és doncs possiblement com aquest estudi, de 4x5, 4x6 metres quadrats, amb un esmorzar normal, no pantagruèlic, no estem a Grècia, quan Grècia era Grècia i no com ara, i vaig descobrir moltes facetes del president, amb màniga curta, encorbatat, però amb un to distès. No vaig tenir la sensació de ser qüestionat, ni preguntat, ni assajat. I, a més, amb el transcurs de l'esmorzar, l'única referència directa que ens va fer va ser com us va? Bé? Bé, perquè van sortir molts temes, van sortir doncs, de la seva vida de ministre a Madrid, que si vivia a un hotel, que si vivia al ministeri, les hores que va del... de la vida política agitada, diguem aquesta paraula maca i amable, que hi ha a Madrid, de la pressió dels mitjans de comunicació de la capital, de moltes coses. I la referència al programa, clar, quan tu et conviden, dius, ui, aviam en quin moment vindrà la pregunta clau. No, la pregunta clau va ser què, com us va bé? Ell és molt conscient de la seva forma de manar, de la seva forma d'expressar-se. Fins i tot va dir que, escolta, jo sóc un gestor, i que, doncs, de vegades hi ha actituds de lideratge que no comporten que tu siguis un bon gestor o no. Una cosa és gestionar bé una diputació, un país, una comunitat, una empresa, i l'altra és exterioritzar verbalment que això es fa bé. Ell és conscient, ell és molt llest.
No contesti. Ideològicament està a prop d'ell? No és obligada la resposta, eh? Perquè això potser podria facilitar la tasca.
No. És, mira, Joan, jo confio més en persones... i gestos, que no en ideologies. Jo tinc coses convergents, perquè les tinc. Jo crec que tots les tenim.
No és d'extrema dreta, vostè ens ha dit.
Què? Com?
Ja ens han informat malament.
jo treu, bueno, això sí que no ho tinc, no. Jo tinc alguna cosa convergent que dius, ostres, especialment quan vas a Madrid, dius, ostres, per què aquesta tírria, aquesta mania, em surten, eh? I tinc coses espanyoles que dius, ja, no canto l'himne, no d'Espanya, no quan m'aixeco al dematí, però dic, bueno, si hi ha un Mundial, doncs m'agrada que guanyi Espanya.
El de l'espanyol tampoc el canta a casa seva?
Home, sí, el dutxar-me. Malauradament no es canta als casaments. Als casaments es canta l'himne del Barça algunes vegades, i això, hi ha algun casament que sí que acaba amb l'himne del Barça. Així acaba després la parella. Tinc coses de peperes, tinc algun detallet pepero, dius, ostres, per tant, a mi... Soc més de persones que no de ideologies esquerra, dreta, tan marcades, perquè jo crec que tots tenim coses de tots. Que passa que uns els hi va millor defensar una postura, una posició, per obtenir uns guanys o per obtenir un reconeixement social.
Aquestes peticions que vostè tenia, i sempre no contesti si vol, estaven ben remunerades? Valia la pena arriscar-se?
No. Sí, valia la pena arriscar-se. Sí. Què passa que a mi, això, aquest número que de vegades hem fet a la televisió de imitador imitado, a mi no m'han apassionat mai. Tu pots fer el que vulguis. Jo l'he pogut fer i no l'he fet. Em penedeixo, home, hagués tingut més diners per gastar, ara els tindria, ara no els tindria. Al seu dia vaig entendre que això no era correcte i no el vaig fer. Eren propostes sucoses, estem parlant de 3 anys cap enrere, per tant, sense la porta de la crisi i els nassos, i sí que algunes eren sucoses. Sí, sucoses, estem parlant d'ajuntaments no petits, però sí que eren uns diners de guanyar de forma molt fàcil. No l'he fet mai.
El vocabulari que vostè utilitza hi ha molt de la seva creació personal o tot és guió? L'ubancist... Hi ha aquell dit que entra a les ulleres, etc.
El xist és una morcilla. És una morcilla.
Seva.
Meva, sí. El xist és una morcilla. El visc a Catalunya és una altra morcilla. Del guió respectem prou 90-95%. I sempre que volem fer un tipus de broma a banda del guió, sigui una acció a càmera, estic parlant del Polònia, o sigui una frase que en principi no està al guió, sempre es consulta amb el director d'actors o amb el subdirector del programa, Joan Rufas, o amb el Toni Soler, que és el director. Sempre, escolta, i si dic, el comiat del monòleg de Montilla sempre era visca Catalunya. I un dia, ja a plató fent el preassaig, dic, escolta, puc dir això, visc a Catalunya? Ens va fer gràcia, ho vam dir. Lo del xist és igual, és una altra castellanada a la Montilla, que el van provar, i fins i tot ell va jugar, quan va venir a plató, a fer doncs, allò que es diu un cameo a les passades eleccions. Ell acabava el gag amb la seva intervenció dient és un xist, traient el dit. I jo crec que aquestes coses sí que ajuden i sí que sumen al personatge. Fins aquí. No el fet que el personatge hagi de baixar el fang i fer el ridícul rient-se d'ell mateix. No cal. Jo crec que el xist és un gest i una expressió maca i que, a més, aquest home, el somriure, li queda bé a la cara.
On l'estimen més, a vostè? A Catalunya o a Madrid? Perquè també parlarem del que fa
sí, no, Joan, home, jo crec a Catalunya. Jo crec que... sí, podem parlar d'estima, podem parlar de preci, podem parlar de familiaritat. Jo crec que a Madrid. Jo crec que a Catalunya. Per un problema mediàtic. És a dir, sí que és veritat que ara estic intervenint recentment a l'Hormiguero
sí.
I que això... Ostres, en problemes que estan molt al carrer es nota de seguida... quan estàs a l'estació de l'AVE, quan estàs a Iberia, quan estàs al metro de Madrid, i sempre hi ha aquests cop de colze d'un a l'altre que tu veus i ets totalment conscient, sense arribar al nivell de coneixement i de famoseo que té doncs, David Bisbal, per exemple. Jo puc anar a l'EFNAC, jo puc anar al Corte Inglés de Preciados, jo puc anar de passeig tranquil·lament, només faltaria, a Madrid i, evidentment, a Barcelona. Però sí que és veritat que per la meva trajectòria, especialment, no tota, però especialment feta a Barcelona, a Catalunya, doncs aquí sí que sóc més estimat, conegut, apreciat, sí.
Els seus fills, el Genís, la Clàudia i l'Abril...
Els meus amors.
Seguiran el que vostè ha fet? O no els interessa en absolut? En fi, l'Abril és petita.
Bueno...
Però potser la Clàudia hi ha una miqueta més i el Genís ja, hi ha teva opinió pròpia.
Genista opinió pròpia, genista 13 anys, i a dia d'avui, ja pràcticament a la primavera de 2012, Genís vol ser químic. Sí que és veritat que també...
Pel que fa vostè, té, necessita bona química, eh?
I, sens dubte, sens dubte. Però ell està molt pendent de la química, d'un altre tipus de química. Sí que és veritat que acostuma a ser el pallasso de les festes.
Què vol dir això?
Bueno, que li agrada explicar acudits, que li agrada imitar, que li agrada imitar imitacions, que li agrada...
Imita el president Montilla, també, no?
No. Ni el president ni l'imitador del president. Però sí que si un familiar parla d'una forma, quan se'n va el familiar, doncs... riem tots dos de papa, papa, el tiet ha fet això, no sé què, i té una gestualitat molt maca. L'última, l'Abril, que té 5 anys, doncs també pinta pallassa, però bueno, aquestes edats, l'important és que estiguin bé i veure'ls cada dia amb somriure, això és bàsic.
Pregunta un xic delicada. Diuen que una persona que va manar durant molts anys en aquest país tenia un doble. Vostè hauria assumit el paper de doble d'un polític? Sempre diem, no contestis.
No, s'ha de contestar tot, s'ha de contestar tot. I a més, jo penso que sempre, com a persona que fa moltes entrevistes al dia, a la ràdio, que és més còmode contestar, perquè sempre tens la possibilitat de mentir o de dir passapalabra o de no contestar.
No té fama vostè de mentir en absolut.
No. M'hauria de veure, Joan, m'hauria de veure quines circumstàncies, però això de ser doble... d'un president em sona a repúbliques o a estats poc madurs. El president és president i si la ciutadania t'ha donat la seva confiança i els seus diners perquè tu els gestionis, jo crec que no pots enganyar i per motius de seguretat, per motius de cansanci, no. Tu has d'estar allà.
Vostè ha fet el servei militar?
No.
Li volíem preguntar què tal queda uniformat, però...
No.
Sap per on anem, no?
Sí, no el vaig fer, al servei militar. No, perquè la meva mare era vídua, quan jo tenia edat de fer el servei militar, i em vaig lliurar, no per aquesta circumstància, sinó perquè vaig forçar la vista, perquè deien...
Vostè és home de molta vista.
Sí, estic parlant de l'any 87-88, que teòricament ja em tocava, després de demanar moltes i moltes pròrrogues, que el límit per no fer el servei era 4 dioptries. I jo tenia 3 a cada ull. I jo, de cap manera, sí que és veritat que era el sostén econòmic familiar de la meva mare, que es va quedar amb una pensió mínima i grotesca.
Com les d'ara.
Com les d'ara, exactament. Havia de treballar. Vaig aconseguir treballar ja en un mitjà de comunicació. Llavors... Cadena Catalana, Radio España, i davant de l'autoritat militar competente, por supuesto, es negaven a donar-me aquest permís, aquesta llum verda, per deslliurar-me del servei militar. Vaig forçar la vista, em vaig comprar unes ulleres de 4 dioptries cadascuna, vaig forçar la vista fins que a l'última prova van comprovar que jo, per vista, era un autèntic inútil. M'ho van enviar per carta, i aquesta carta... Doncs 26 anys després la tinc marcada al despatx de casa amb un fosforito, un rotulador, subratllant i destacant la paraula inútil. Mai m'he sentit tan orgullós d'una inutilitat com aquesta, perquè hagués estat... no sé com hagués acabat la pel·lícula, no sé què estaria fent, no sé si estaria aquí, no ho sé. Això, aquestes coses del futur i la predestinació no les saps mai.
Escolti, senyor inútil... Ai, perdó. Què ha heretat vostè humanament del pare i de la mare? Nom del pare i nom de la mare?
Nom del pare, Enrique.
Enrique? I la mare?
Maria Cruz.
Què té vostè de l'Enrique i la Maria Cruz?
De l'Enrique? Humanament. De l'Enrique jo tinc un sentit de l'humor distès, anglès, civilí, de rialla per sota, i de la mama tinc... Jo, sí, queda lleig, però és veritat. La capacitat de pencar en coses que t'agraden, en coses necessàries, i el procurar... Això diuen que es porta la sang, d'anar de vegades amb un lliri a la mà i, anar, i procurar fer el... Bueno, no, puc, no vull quedar com un sant, però procurar atendre a tothom, procurar quedar bé, procurar ser feliç amb la gent que t'ho demana. Jo, abans de començar a dedicar-me a això, jo anava a, als estudis de les ràdios, feia entrevistes, sense demanar permís, em presentava allà amb un magnetofon d'aquells. I ara, on hi ha més control i hi ha més mitjans, jo procuro, i ho faig sempre, atendre estudiants que em venen de 18, 19 anys, previ avís, ara sí, a la ràdio, o vaig jo a les ràdios. Parlo de tu i parlo d'estudiants, perquè jo, quan era estudiant, em van ajudar molt doncs, aquestes visites i aquestes entrevistes i veure el que jo em pensava que era aquest ofici, que és meravellós, que és la ràdio. I, per tant, ara jo sempre tinc la possibilitat de dir, va, ja no cal, no, no. La setmana que ve doncs, tinc dues entrevistes amb estudiants que venen allà a la ràdio i volen parlar amb una persona...
Van a la Com?
Van a la Com, sí, sí. Per tant, jo crec que això està heretat totalment de la mama, dir, escolta'm, hay que estar aquí, saps? Hay que estar aquí. Has de fer un cop de mà. Quan pots no fer-ho, sense necessitat de ser mala persona, escolta, no tinc temps, perquè el temps, per exemple, doncs, hi ha dies que no pots dinar, tampoc és que cada dia facis favors a la gent, però...
Però per tot de pes, està bé, vostè.
Sí, estem més o menys, més o menys, més o menys estem bé. Sempre s'obre algun quilet, perquè aquesta feina saps que t'obliga a deixar moltes hores, i aquestes hores les vas matant amb ansietat. Vostè, que ha treballat molts anys a la televisió, sabrà que de vegades...
Masses, masses.
Hi ha una safata perillosa que només passa als mitjans de comunicació, especialment a la televisió, on hi ha dolços, pastissos, amb unes jornades llargues de gravació. I això no passa doncs a un taller de sabateria, això no passa enlloc, només a la tele. Per què? Ah, perquè és la tele i va lligat al nom de televisió amb catering. Doncs aquesta presència d'aquesta safata doncs obliga que en moments que tu no tinguis gana, no, bueno, passis per allà i mengis.
Això és una gran veritat.
Per això engreixa la tele, no perquè tots ens fiquem en una capsa de 16x9, no, no. La tele engreixa per això.
El seu pare va néixer a Melilla i la mare a Sòria.
Sí.
On es van conèixer?
A Saragossa, sí, sí, sí.
I després van venir a Barcelona?
I després van venir a Barcelona, sí, 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 sí. Són aquestes coses de les feines, el meu avi era militar, i el van desplaçar a Saragossa. I la meva mare, des de Sòria, on va néixer circumstancialment, perquè la seva família vivia a Saragossa, de fet, jo els tres primers anys vaig viure a Saragossa. I quan estic aquí em diuen, aquí parlo de Catalunya, sempre em diuen, tu eres castellano parlante i se nota mucho, tema pronoms febles, si se sonora sordes, se nota que sempre, ara amb 47 anys, Sergi, Sergi. I quan estic a Madrid, sempre em diuen com se nota l'acento sí, català que tienes.
Sí.
Bueno, aquestes coses que passen, no, no m'enfado, és veritat.
Com era vostè de nano? Entremaliat, tranquil, pacífic?
No, era trapella, era trapella. Era nano i no tan nano. Quan estudiava BUP, estic parlant de 14, 15 anys, que ja l'adolescència comença a trucar a la porta, si no ha trucat ja, jo imitava el profe, davant del profe. A mi m'agradava imitar el profe i jugava, i la classe doncs, se n'aprofitava, feia shows a l'hora del pati, a l'escola, feia i escrivia alguna obra de teatre, amb la col·laboració d'algunes víctimes que jo procurava rescatar de classe. Sí, 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 sí. Jo era mogudet. Sí, això no enganyaré.
Guarda algun joguet de nen?
No. Guardo àlbums de cromos de futbol, que és la meva passió, el meu hobby, la meva religió, i al final, sense voler, és la meva feina. Per sort o per desgràcia, jo que al final, per sort, tinc com a feina un hobby de fa molts anys, que és el futbol, i els cromos de futbol. Avui dimarts, per exemple, John, avui dimarts, hem parlat amb Rafa Marañón, un exfutbolista de l'Espanyol, afincat a Barcelona des de fa 40 anys, història viva del club, i jo a Marañón el recordo no només de Nassarri, ja, a veure fa anys, sinó dels cromos. I jo que he anat, jo que he tingut a Marañón de cromo, que després l'he anat a veure a Sarrià jugar a futbol, que després l'he transmès partits de futbol a la seva última etapa i ara puc entrevistar-lo, em sembla una relació meravellosa i que només et pot donar el fet que el teu hobby de petit sigui aquell. Guardo àlbums de cromos dels anys 70, menys dels que voldria, perquè saps que de vegades amb trasllats de pisos es perden i sota aquella consigna de, va, total això per què? No.
O sigui, aquella època de l'Argilés, de l'Arques, del Teruel, li queden molt llunyans.
Sí, ja. Sí. Jo sóc del 64,
nosaltres
per tant...
Nosaltres som d'aquell període,
sí,
eh?
Sí. Jo sóc del 64, per tant, començo a tenir consciència a partir dels 70. 70, 71, alguns cromos, una pela, un sobre, una pela, cinc cromos, pegamento...
I per què és de l'Espanyol? Que ha de patir molt.
No hi ha referència. No hi ha referència a la família, no hi ha...
Perquè perdre un Saragossa 2-0 aquí sí,
bueno,
i pensar en nervis.
Però és esport, no passa res.
La Champions els queda lluny, eh?
Sí, de moment sí. No passa res. Som un club de futbol i el futbol el van inventar els anglesos per passar-ho bé i també per patir tant els equips que guanyen com els equips que perden. Qui guanya 1-0 i està esperant que xiuli l'àrbitre al final del partit... pateix. I futbol és alegria i és dolor, com al final és la vida. No saps mai què et passarà avui i demà. Amb el meu pare, que treballava a la Elbe, fàbrica de televisors que estava allà fincada...
I ara una premonició.
Sí. Deien... disposava de passis setmanals per veure l'Espanyol. I anava a Sarrià. També és veritat que alguna vegada anava al Camp Nou. Però d'aquella sensació de proximitat... de proximitat que tenies a la grada de Sarrià, dius, ostres, allò va quedant. Sabent que el teu club no guanyava sempre, però és que llavors el Barça, parlo del 70, guanyava un de cada 14. I algú queda. Passen els anys, tens molts més amics del Barça que de l'Espanyol, i venen èpoques professionals com transmetre partits del Barça. Jo no he estat mai un anti-anti, no m'agraden els anti.
O sigui, no és anti-Barça, vostè, no.
En algun dia concret de l'any, sí.
Bueno, se suposa el Barça espanyol.
Sí.
Però, per exemple, amb un Barça-Madrid, què faria vostè? Un hipotètic, eh?
No t'ho creuràs.
Compte amb la resposta, eh?
No, cap al serrer. És que, de debò, que m'és igual.
Vol dir?
Sí. Soc plenament conscient, només faltaria. I m'ha fet tu sol, amb la dreta i amb l'esquerra.
Sí, però moltes vegades no és aquesta la qüestió.
Ja, no, però de debò que m'és igual. De debò.
Així llavors hi perdoni, eh?
No, bueno.
Perquè haig de personalitzar. El que s'expressa que he tingut la immensa sort de treballar amb la mateixa taula amb en Samora, què pensaria vostè? Perquè ell el teníem, o el tenien a Ràdio Barcelona, era un col·laborador, escolti, la vella Underwood Olivetti, i el... distància on està vostè, el senyor Zamora, donant-li a la màquina. I un pot no ser perico,
sí.
Però un respecte a la immensa figura de don Ricardo.
Sí, respecte total, sí. Però jo això no, és que no puc evitar-ho. Això què vol dir? Que igual tinc alguna mica... Bueno, és el veí. Jo entenc que històricament, a partir de la Guerra Civil, com veiem encara present els nostres dies, doncs... El Barça és el llest i l'Espanyol és el pobre. El Barça és el ric i l'Espanyol ens quedem enrere. El Barça guanya, molt de tant en tant, però guanya, i nosaltres no. Bueno, i això, a mesura que han passat els anys, s'ha expandit, s'ha dilatat, i no hi ha un punt esportiu, de confluència. Però és veritat que passen els anys, sabent que és molt més fàcil ser del que guanya que no del que no guanya, els meus fills són del Barça. Per què? Perquè compres un sobre de sopa i ja surten colors del Barça.
Sí. Gran veritat.
Per tant, i a més, tampoc enganyaré, si ara juguen bé, juguen molt bé. Jo diria, és que no, total, especulen. No, si juguen bé, amb el tros de sort, perquè sempre hi ha un tros de sort en aquest món esportiu, de la confluència d'uns quants jugadors nascuts de forma coetània, dius, és que han nascut i els han col·locat amb un entrenador que és coherent, bueno, és normal que guanyin, ja està. Per tant, sí que és veritat que hi ha un puntet de sana enveja i de dir, escolta, jo sóc el pobre, jo vaig a la pàgina 24 del diari i en parlo dues. Tu vas de la 1 a la 22 i vas ple. Per tant, no en trepitgis.
Sergi,
jo tinc aquesta sensació.
Sergi Mas, conegudíssim, popular, gran persona, com podran escoltar. Ara uns missatges i continuem. Ràdio Estel, Ràdio Principat, Sergi Mas. Sergi, quina és la configuració de Polònia? Com treballen? Hi ha un ritme de feina o molt improvisat?
No, Joan, està tot...
No un dia, habitualment.
Sí, això és una... Queda molt bé dir-ho, i a més és veritat, és una maquinària suïssa. És a dir, a Polònia tot és tan gradual, tan piramidal, tan cronomètric, que les opcions de canviar coses són al mateix plató. Però hi ha un equip de 8 guionistes que cada setmana pensen coses per un programa de cara a 2 setmanes després. Aquestes coses que es pensen a la setmana 1 es comencen a debatre a la setmana 2 amb gent d'atrezzo, decorats, requeriments, producció per si has de fer un exterior, vestuari per si Montilla va disfressat de princesa Leila, com va passar fa 2 setmanes.
El vam veure.
Per tant...
No el veiem a vostè d'aquella manera, però sempre hem de respectar l'actor.
Sap què passa? Que paguen.
No, el vam, se suposa.
I com que passa això, dic, bueno... Ja, tu entens que hi ha guions que dius, ostres, aquí m'hi veig, perquè és el personatge que al final, davant la imitació, te l'acabes estimant, amb certs guinyos, certs tocs, però te l'acabes estimant. Però és el que hi ha, és a dir, és difícil mantenir 25 minuts setmanals amb una rialla constant i amb carcajada. No, això no passa. Hi ha gags més encertats, per actuació, per guió, per ritme, perquè, bueno, per moltes coses que influeixen, i bé saps, a la tele. El ritme és aquest. A la segona setmana es debateixen i a la tercera s'enregistra el gag. Són, i a més amb això s'entén clarament, 2 jornades.
2 dies.
De 8 a 3 de la tarda. De 8 a 3 de la tarda. Estem parlant de 14 hores de gravació per fer 24 minuts. 14 hores de gravació per fer 24 minuts.
Un dia.
No. Un dimarts de 8 a 3 i un dimecres de 8 a 3. Clar que per arribar a les 8... Els actors hem d'arribar...
Sí, sense concretar horaris. Aquest matí ha treballat.
Aquest matí ha treballat. Sí. Aquest matí estava a les 6 al plató, perquè és veritat que el meu personatge requereix, són motius obvis, poc maquillatge. Amb mi, en 25 minuts, ja estan. Perquè Toni Albà s'acabi transformant en Carlos Rovira, està en hora i 3/4. Perquè és recollir el cabell, posar una calba... tapar-ho tot, posar una perruca, enganxar una perruca, col·locar unes ulleres, altres ulleres a sobre, col·locar un bigoti... Això no és pinta i colorea.
Es paga un treball així? Val la pena?
De moment, hi ha 60 famílies que viuen durant 7 anys. Parlo de famílies, parlo de persones, es paga. I de vegades la televisió que està fent programes dignes o indignes, cadascú ha d'estar...
Pot opinar.
Sí. Doncs jo crec que això, home, està pagat en funció dels ingressos que té i dels sponsors que té, independentment de la capacitat pública de l'antena que el porta. Però sí, és viu.
Sergi, documentació ens ha facilitat una relació del que vostè ha fet. Mm. Ha treballat a l'Espanyola, a la 2, sí. Antena 3, a la 3, 8TV, Telemadrid, la Telecinco...
Sí.
En fi, cada... Per oi, ràdios, Sabadell, Cadena Catalana, M80, Ràdio Barcelona, Com Ràdio, actualment,
sí.
RAC1, Cadena Dial, Europa, Premsa, Diari de Barcelona, Esport, Suplement Motor, La Vanguardia, Don Balón, Marca, després ha posat veu als videojocs de Juna, Michael Robinson. No és un...
Sí.
És complicat tanta cosa, cada medi... Té un estil diferent.
Sí.
Quan entres a la porta de X emissora, s'ha de mentalitzar que va treballar en aquella, o és igual? Hi ha una personalitat molt marcada a cada un dels centres?
No, tu saps que treballes per. Tu no treballes...
Perdó, treballar?
Per.
Ah, per.
Tu treballes per un lloc. Tu no treballes a un lloc. Tu treballes per exemple, a la COPE. Tu treballes a Ràdio Estel. I saps perfectament que tu et poses els límits. Tu treballes per el diari, no sé, El Mundo del Siglo XXI, tu treballes per El País I les teves preguntes, les teves investigacions periodístiques, el periodisme cada vegada està més retallat i tu saps perfectament que tens uns marges mínims. Parlo de futbol i de no futbol. Per tant, jo crec que cadascú s'acaba adaptant al mitjà on treballa, sabent que amb el meu perfil estàs parlant pràcticament sempre en programes d'entreteniment. I l'entreteniment té uns marges més o menys fràgils i tu saps fins on ha d'arribar la teva broma. Si treballes a la cadena SER i si treballes a la COPE. Per tant, o a Ràdio Nacional. Per tant, tu no faràs una broma del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola si col·labores a Ràdio Nacional d'Espanya. Sí, sí.
Tu saps. Gran veritat.
Per tant, sabent això, pots no fer-la. Pots també jugar el risc i buscar la polèmica, però hauries de poder pagar la hipoteca. Per tant, tens mil formes de fer bromes i mil motius de fer bromes cada dia. No val la pena.
Quan es veu, suposem, per televisió...
No m'agrado.
Pren nota, quin defecte, quin... No, on passa?
No em suporto.
Però es veu.
Sí, em veig, sí, sí. No, sempre...
Que potser és obligat veure.
Sí, 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 va molt bé i és obligat, Joan, és obligat. Però sempre veig... sempre, mai veig que el gag està fet o la intervenció o la... Mai està ben fet a un 100%. Sempre... Amb això sóc molt àcid i molt autocrític. Ostres, sempre hi ha un... Ostres, aquí per què no he vist això? Per què no vaig fer aquest gest? I el van donar per bo. O aquí, ostres, el van donar per bo, vam sortir contents del gag, vam sortir contents de la aportació de la secció a l'Hormiguero, però, ostres, i si arribo a fer paf, això? Oh, que bé que hagués quedat. I segurament, hores
però
després...
És positivíssim.
Sí, sí, és positivíssim, però sempre... I no és, no és un, una sensació d'amargura, de dir, a veure, vaig a veure, però segur que... No, 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 és la sensació de dir, a veure... I algunes vegades que m'estimo més... Jo de les intervencions que he fet a l'Hormiguero, per exemple, m'he vist una vegada, la primera. Només. Només perquè és que... sé que m'empiparé. De per què miro massa a càmera, per què no parlo amb el presentador, el Pablo Motos, per què miro massa al públic, per què miro massa al diari, al públic, al Motos, a la càmera... És a dir, no m'agrado. Vaig allà, tiro 5 penals i ja està. No m'agrado. No m'agrado.
Es treballa millor aquí que a Madrid?
Es treballa igual. Per ritme es treballa millor a Madrid.
Per ritme? Què vol dir això?
És el tòpic.
Ho sabem, però expliqui-ho vostè.
M'expliqueu tu, si ho sabem. És, sí, perquè Madrid té un altre ritme de treballar. Té un altre ritme. Per què? És la persona. És la pausa. Siguin públiques o privades, eh? Jo vaig fer l'informal a Telecinco, la primera etapa,
i... La recordem.
I el to és pràcticament, si no igual, molt semblant a haver fet aquest programa de Televisió Espanyola. Parlo de productora, parlo de la Casa Gran. És a dir, la sensació de treballar a Madrid és molt diferent de la que tenim a Barcelona. Molt diferent. Per què? Començant per aquella olor a plató, per aquella olor als estudis. Vaig anar unes quantes vegades a la Casa de la Ràdio, a Ràdio Nacional d'Espanya, i tu estàs allà i jo vaig demanar per visitar la fonoteca. Aquella sensació que tens tu de dir, ostres, jo no soc ningú, però estic a un lloc que té una història brutal. Aquella olor dels estudis...
Història d'un país, eh?
Ah, amigo. Aquella olor dels estudis de Ràdio Nacional, que són nous, que estan a la Casa de la Ràdio, que estan a Pozuelo... sí, sí, no és olor a tancat. No, no, és la sensació de que tu estàs vivint història quan vas, de fet, només a fer una col·laboració en un programa de ràdio i punt. És el ritme, és la sensació que tu tens quan entraves... Quan feia els dos primers anys de La Ventana, amb la gent Manierga, ens va tocar fer uns dies aquest programa a Ràdio Madrid. Jo pujava a l'ascensor i dic, ostres, Sergio, jo em deia, Sergio, no eres nadie, però estàs en Ràdio Madrid i aquest micròfon on estic parlant ha parlat la història de la ràdio d'Espanya. Gran Via 30... Jo pensava, ostres, i amb tot, el to de treball, la forma de treballar, de vegades l'orgull que té l'home, la dona que treballa a aquells puestos concrets, dius, ostres, estàs en Ràdio Madrid, eh? Estàs a Ràdio Barcelona, a J1, eh? Cuidadito, eh? I allò et fa posar una mica, perdó, el coet al cul, de dir, hòstia, ojo. Però sí, són molt diferents.
A qui ha admirat vostè de la ràdio i de la televisió i de la ploma?
Jo feia campana Jo no anava a classe quan a EGB, estic parlant d'ensenyament primari, estic parlant des dels 8 anys, li deia a la meva mare que em trobava malament, feia, una mica desagradable, feia veure que tenia arcades i anava al lavabo, no tenia res.
Per ser un pícaro, eh?
Sí, ja l'he dit abans.
Un trapella.
Ja l'he dit abans. Per escoltar el Bax i Quis i Coses. Jo posava aquell transistor de color negre que em van regalar els meus papis, i d'aquell transistor, i per no molestar, sortia aquell auricular de color blanc, único, i jo deia, mama, no m'encuentro bien, no puc ir a classe, no m'encuentro bien.
Però escoltant Bax, que per cert no fa res ara amb Bax, no?
Diria que no. Bé, entenc que fa els seus doblatges, les seves coses.
Però no, però...
Concret, sí.
Donar la clara al públic o la veu.
I a mi, aquell senyor, aquell programa, aquelles coses a mi em van seduir i jo deia, jo vull fer això. Jo vull fer això i si puc, viure d'això.
I a televisió?
No tinc un referent de... d'allò de dir, ostres, m'agradaria, perquè jo veia el Soler Serrano, per exemple, però no entenia gaire, perquè les entrevistes que feia eren de nivell. Jo,
de molt alt nivell.
Sí. Jo veia el Vostè Pregunta d'un Puyol amb barba i m'entretenia molt. Dies, un dimecres a la tarda, a la 2 de Televisió Espanyola, a mi m'entretenia molt i en funció de del famosisme del personatge, doncs, m'hi quedava o no m'hi quedava, però especialment la ràdio. Jo escoltava partits de futbol a la ràdio i em quedava allà a la taula com dient, ostres, aquest home està a Burgos fent un Burgos espanyol i m'està explicant el que passa. Ha canviat molt, ja ho sabem. Ara tot és coral, tot és hi-hi, ha-ha. I això...
Excessives bromes, potser?
Sí, sí. Mira, quan l'Arús em proposa l'any 88 un dia, Sergio, haremos el Barça en broma. Digo... I ho comento amb uns companys del periòdico, precisament, i em diuen el Barça en broma, no. Bueno, del 88 ara, han passat 24 anys i, bueno, és que era impensable. O sigui, 88 estem parlant encara de Puyol i una segona veu, Bassas, Eduard Boet, estem parlant de persones que malauradament han desaparegut, Agustín Rodríguez, Fernández Abajo, Valdivieso, els partits de futbol es feia una persona i com a molt dues. Escolta'm, i una rectitud i una neutralitat que ara no existeix. I quan la Rosa em diu, ven que reiremos, jo deia, el Barça en broma, acaba d'arribar a Cruyff. Bueno, es va sortir bé. Es va sortir bé perquè la gent ho va comprar. Ara entenc que tot és molt coral i que tot és molt hi-hi, ha-ha. Masses bromes d'elles? Potser sí. Massa entreteniment? Potser sí. Tot massa igual? Bueno, sí, potser sí. Però, bueno, és el que porta al mercat.
Sí, sí, sí. Amb un productor preparadíssim econòmicament parlant, què li agradaria fer? Pensi que hem dit un productor sense problemes de personal.
Ni econòmics.
No, tot va lligat. Tenim temps per pensar-ho? Si
no, sí, jo tinc una mena de...
Tothom té un desig irrealitzable o factible.
No, és molt factible. Jo crec que el format late, programa nocturn amb entrevistes, a mi aquesta entrevista en públic, aquesta entrevista, aquesta xerrada que estem fent, Joan, jo com a convidat segurament tindria un puntet més de... És a dir, hagués begut mig gotet de vi. Perquè dius, bueno, tu vens aquí a fer una entrevista, tu parles de la teva personalitat, de la teva història, entre cometes, però vens aquí a entretenir la gent. Pots també tenir un concepte de l'entrevista seriós, i em sembla molt correcte, però més festiu. A mi m'agradaria, una cosa que vaig fer a TV3 fa uns anys, és fer un late, programa nocturn, amb convidats, i que els convidats vinguin a parlar, perquè això només passa a un o dos programes actualment. Que el tio que treu un disc o la tia que treu un disc que vingui a presentar-lo. Que l'actor que ve a Barcelona o l'actriu que ve a Barcelona a la seva companyia que expliqui de què va l'obra. Que amb o sense Sant Jordi, no, escriptors, escriptores coneguts o no coneguts que vinguin a explicar que la gent toqui en directe, fer un minigag, un tros doncs, distès, humorístic, si vols. Jo encara tinc la sensació que això es pot fer. Ho està fent el Motos. No tinc la sensació que Telecinco o la 1, o amb més comoditat per no requerir molta audiència, la 2, pugui fer un programa normal de gent que ve allà a explicar coses sense necessitat que sigui ràdio televisada. Jo crec que això és viable i aquest productor no tindria que fer tantes despeses.
No creu, Sergi, que a la ràdio li ha mancat crítica seriosa? Vostè, qualsevol diari, no concretem cap. Sí, hi ha una nota d'un programa que es farà, però no té ressò escrit. O ens equivoquem.
De la ràdio?
Sí, sí, la ràdio en general. No hi ha notícies.
Començarem dient que la ràdio és la millor, per a mi.
Però, en canvi, no hi ha un ressò periodístic. És crítica, en fi, parlar-ne.
És necessitada, però no és estimada, perquè la tenim a l'abast
tan
fàcilment. L'Avantguàrdia
va tenir una època que sí que esmentava programes, uns quants,
sí.
Però és que ara que pràcticament no. El Punt Avui i alguns altres, però no masses.
S'ha tornat tot, és veritat que massa corporativista, massa, i possiblement l'Avantguàrdia ofereixi la programació de RAC1. És del mateix grup.
Normal.
Normal. Però, bueno, jo compro l'Avantguàrdia i jo escolto RAC1. Però jo escolto també la SER i Ràdio Nacional i Ràdio Estel i la Com.
Ah, anava a dir la Com.
Clar, però és que aquesta sensació de que tenia tothom fa molts anys de jo poso Ràdio Joventut i d'aquí no em treu ningú. No, això ara no existeix. I més amb els dígits. Tu saps que 106.9, 91, 96.9, això és molt fàcil. Això és molt fàcil de fer. I jo crec que la ràdio, que sens dubte continua sent la millor, continua sent gratis, de moment, continua sent la més còmoda. Miniràdios, butxaqueta, no et molesta ningú. Tens una ràdio cada 3-4 centèsimes de la FM. Legals o no legals. D'aquí, o de... jo me les sé totes. Si comencem des de dalt de tot a les freqüències o des de RAC1 87.7, és a dir, jo soc, es diu habitualment, malalt de ràdio, però jo me les sé totes. És a dir, 88.3
malalt,
Ràdio Nacional.
Malalt, però té bon aspecte.
De moment sí. Malgrat els 22 anys que tinc, doncs tinc... No, no, és veritat això que parlem, jo crec que a la ràdio li falta autoestima,
Perdó, perquè no ha de ser veritat.
No, és veritat, és veritat. Li falta autoestima, però... Escolta, de la ràdio es pot viure molt bé, els comunicadors que generen programes estatals, sobretot, doncs cobren quelcom més que el subsidi d'atur, és a dir, es pot viure bé. Jo crec que li falta un meneillo als formats informatius, seguint també el criteri seriós d'un format informatiu.
Són molt iguals i diuen el mateix.
Són molt iguals des de fa 50
alguns,
anys.
Alguns.
Sí,
alguns.
Sí, independentment del tipus i el color del discurs. Són molt iguals.
Se'ns enfadaran els redactors d'aquesta casa.
No se'ns enfadaran.
No, però quan
jo crec
parlo
que
d'aquesta qüestió...
Estaria bé fer una reflexió en veu alta i fer un brainstorming i dir, bueno, donem-li un gir, tal com vam fer amb les transmissions de futbol, a com pot ser un informatiu diferent. Actualment, la gent no està per tonteries i dir, a veure, què tens de nou? Què m'aportes? Ah, mira, una pasta de sopa que incorpora una forquilla que dona voltes amb piles. No, li portarà el fill. Ja està. I amb això, igual tens una excusa perquè el fill mengi galets, mengi espagueti. Què em portes, això? Doncs un format de notícies en forma de dibuixos animats. Ho provaré. Els informatius de les ràdios, de quasi totes les ràdios, si no és una ràdio que parla per una minoria d'estrangers que estan aquí i que tens a un radiopredicador que explica coses i missatges, però no notícies, tots són iguals. Bona tarda, introducció de la notícia, tall de veu, reculls la notícia i un altre redactor. És veritat que no hi ha més material i que la ràdio és paraula, so, o sigui, son musica, fons musical i tall de veu, sigui directe o de telèfon. I silenci.
Ho té pensat, això, vostè, no?
És que a mi el silenci de la ràdio m'encanta.
Però perquè... si no parlem, canviaran d'emissora. No ho creu? Està pensant en Sergi?
En aquest silenci, la gent que ens estigui escoltant diran quina cara posa, quina cara s'haurà enfadat. En aquests 5 segons, hi ha gent al Principat que dius, ostres, s'ha enfadat.
Quan llavors dit, no és veritat això de que una imatge val més que 1.000 paraules?
1.000 paraules valen 1.000 paraules. Són moltes paraules. I una imatge, si està bé, la compro, però 1.000 paraules són 1.000 paraules. 1.000 paraules són 1.000 paraules. Ara ve aquí un testimoni d'una persona que està a punt. Una persona que... I sí que hi ha programes, no molts, però algun programa... I he sentit recentment d'una persona que comunica a una altra persona que estima a través d'un contestador. I la persona que rep el missatge escolta el missatge enregistrat i plora a les 8 del matí. Això no em donis imatges. No em donis imatges perquè... Perdona, la cagues. A mi deixa'm aquest missatge de 10 segons i la persona que ho escolta i ho rep. I escoltar la seva respiració i el seu to de veu tremolosa... Bueno, això no té preu, això és 20.000 patades. Ràdio guanya, la tele, a internet, al Twitter, guanya, al cine... No em donis aquesta trucada. I tu vas al cotxe o estàs al tren escoltant això i dius, ostres... I t'has de fregar els ulls perquè dius, aquí passa alguna cosa. I això és la ràdio.
Escolta,
i és barata, eh?
Vostè té més talent del que aparenta.
Ah, sí?
Sí.
Pues ja li diré a la mama.
Perquè hem començat sent una mica de caricatura del president Montilla.
És que m'agrada molt la...
Hem parlat de la seva formació humana i fins i tot professional, i ara estem ja en un... Escolti, això fora un debat que... Toni Huguet ens dirà el temps que ens queda. Ens queden 3 minuts.
Ja està?
Què queda? Hem passat una hora quasi bé, Sergi. Què li queda per dir? Moltes coses, però una concreta...
Què em queda per dir? Que vull sopar aquesta nit, que soparé tranquil·lament a casa. Què em queda per dir? No sóc d'aquestes persones que va a un estudi.
Algun llibre que llegirem del que vostè n'és autor? No.
Bueno, estic amb uns quants fregaos últimament.
Expliqui'ns un d'aquests fregaos.
Dos.
Un per minut i arribem al final.
Un és un llibre de la història de l'espanyol. D'aquells projectes que t'expliquen fa mesos i dius, ah, sí, et veus en cor? Sí. Tens temps? Sí, suposo que sí. Passen els dies i tot i que jo m'apunto tot.
Aquesta nit no ha escrit res, eh?
Perquè és que avui he vingut directament a casa.
Ah, endavant.
Faré publicitat, suposo que el director no s'enfadarà. Jo sóc Sergi Mas i un iPad. És la part bàsica de la meva vida últimament. Abans, evidentment, anava amb llibreta. Dos, un llibre d'història de l'espanyol, que és, entenc que serà per Sant Jordi, encara que no dormi les hores que hauria de dormir.
Bueno,
per acabar-ho.
L'història de l'espanyol és un llibre.
És un llibre.
I l'altre?
L'altre és Faré teatre.
Una obra de teatre?
No, faré un monòleg. És una cosa...
Un monòleg. Català, evidentment.
Castellà.
Castellà?
Castellà i una mica de català. Per què? Primer, perquè vull. Segon, perquè és una cosa que fa anys després de provar, de tirar sort, tele, ràdio, el que sigui, sempre he tingut el cap, de dir, ostres, jo quan vaig o faig un bolo amb la ràdio, en públic, m'hi trobo molt bé.
Té títol aquest monòleg? No.
Provisional, i és tan provisional
que... Quin és el provisional?
Improrrogable.
Improrrogable.
Que és una frase que acostuma a sortir molt...
No retallada, ni crisi.
No. Acostuma a sortir molt a les obres de teatre, que després sempre tiren 2 setmanes més.
En fi, ens diu Antoni Huguet, que és l'home que... És l'àrbitre, però més seriós.
No hi ha àrbitre.
Que últimament...
Ja conseller.
Ens diu que ja hem arribat al final. Gràcies, Sergi Mas, per haver vingut.
Ens ha costat, però hem trobat el forat al final, eh?
Sí, bé, vostè ho ha fet molt factible, perquè és una gran persona. Perdó, sabíem de vostè, però és més profund del que dona la imatge, la veu i l'estil. Gràcies, bona nit a tothom, fins la propera setmana.
Gràcies, Joan, un plaer.